Són les 11. A l'11 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En els pròxims minuts repassarem els millors moments de la rua d'avui. En parlarem amb Toni Padilla, que, entre altres coses, ens explicarà que, malgrat que aquestes rues són un fenomen molt recent, això és veritat, però si parlem estrictament de rebre esportistes com si fossin herois, això ja passava a l'antiga Grècia. De cara a demà, que hi ha vaga convocada pel professorat, parlarem amb Lidón Gasull, que és la directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes. Volem saber com avaluen des de l'AFAC aquest final de curs que es planteja mogut amb una quinzena de protestes convocades. I ja tenim aquí, com sempre, el nostre oient misteriós d'avui. Es tracta d'una persona del Senegal que des de fa 20 anys és taxista a Barcelona. Al tram final del Catalunya Nit conversarem amb ell i finalment li cedirem a l'Abram l'última paraula del dia. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara l'11 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta, com deies, cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo.
Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
Muchas gracias.
Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
Nosaltres llancem un missatge molt al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria mos escolte i no passe de nosaltres com ha fet fins ara.
Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
La senyora Cusó hacía de conseguidor.
Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época, la del tripartito.
el territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori, conjuntament amb la Direcció de Boscos, per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
De 522, deixar només 12 persones, hi ha sospites de clar, que no sabem si volen mantenir d'alguna forma aquí l'activitat subcontratada o tal, perquè es deixen aquestes 12 posicions i després saber si té la intenció ni s'han de continuar amb l'activitat aquí.
Cataluña tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
Final del partit a Vallecas. Estuànic ho celebra amb un estuànic que ha sortit per fer això. Un uruguaio que ha evitat que el Girona perdés.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
És dilluns i els dilluns rebem Toni Padilla. Bona nit, Toni.
Molt bona nit.
A veure, ahir hi va haver una tradició, que és aquesta de quan el Barça es proclama campió de Lliga. En aquell moment, a cop calent, la gent anava a Canaletes. Ahir va ser plaça Catalunya. Ja vam explicar fa exactament una setmana d'on venia aquesta tradició. I l'endemà, o sigui, avui, hi ha hagut l'altra, que és aquesta rua pel centre de la ciutat perquè els seguidors puguin acostar-se als jugadors sense necessitat d'entrada aquesta vegada. Però, a veure, parlem d'aquestes rues. Això és un fenomen relativament nou, eh?
Sí, segurament moltes persones d'altres edats recordaran que abans, quan el Barça guanyava títols, la gent anava a Canaleta, a sortir als carrers, però els jugadors, sobretot, els veien a plaça Sant Jaume. Havien com unes celebracions molt més institucionals, anaves als centres de govern, també molts cops es anava a fer una ofrenda religiosa, però fer una rua així tan ben organitzada és una cosa molt nova, que de fet està molt condicionat precisament pel que dèiem, a la qüestió de plaça Sant Jaume. Un cop les autoritats entenen que aquella amuntar tanta gent a plaça Sant Jaume era perillós, perquè la gent es desmallava, feia calor, carrers petits, es decideix apostar per aquestes rues pels carrers, més a l'americana, més espectacular, i és quan es produeix el canvi en la forma de celebrar els títols.
Aquí arriben els inicis dels 2000, podríem dir, aquestes rues. Per tant, aquí podríem dir que és nova.
Sí, aquest model és nou. La gràcia és que al final fer una rua pels carrers darrere dels teus herois és una cosa molt antiga, una cosa que ha passat sempre. Quin és el gran canvi? Que abans era espontani. Abans era una forma molt diferent. Clar, hem de viatjar en el temps. Tenim documentades ja rues, d'alguna forma, a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes, en què es rebia a grans herois esportistes, fossin equips de futbol que guanyaven la Copa del Rei, com va ser el Barça, o també en el seu moment l'Espanyol, o boxejadors, que en aquella època eren doncs, considerats gairebé com éssers vivents, que tornaven de guanyar un combat molt important a Madrid o París, i arribaven en tren, normalment, i llavors la gent, que en una època sense televisió, sense internet, que no els veies, els volien a veure, i gairebé els treien per la força del tren, els pujaven a dalt de l'esquena i els passejaven pels carrers de la ciutat amb una mena de festivitat popular. Això, en veritat, és un acte molt, molt normal, molt humà, que és acostat a les persones que admires, i s'ha fet sempre en la història de la humanitat, no només amb esportistes, també es podia fer doncs, amb militars, amb diplomàtics, amb gent que tornava d'un exili, fins i tot hi ha hagut països que ho han fet amb premis culturals. Algú guanyava un premi cultural i l'escriptor o el poeta doncs, el treien del coll i vea perquè consideren que era una cosa molt bonica, era una cosa molt, molt espontània. Com et deia, aquí a casa nostra, amb el Barça, per exemple, ja sabem que hi ha unes menes de rues, en el sentit que tallaven els carrers i portaven els jugadors a la primera dècada del segle XX, és a dir, fa molt de temps.
Als anys 50, recordes alguna d'aquests anys?
Sí, 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 ara te'n recordaré una, però també, de fet, però abans volia tirar fins i tot més enrere, i és que els clàssics, a vegades diem que tot ve de Grècia, tot ve del passat,
sí.
No? Clar, els grecs van inventant-se això dels Jocs Olímpics.
Clar.
Recordem que els Jocs Olímpics participaven ciutadans de les polis, o les polis podien ser de la Magna Grècia, podien ser doncs, de la Península Ibèrica, de Sicília, família on fos. Doncs tenim documentats, segons les cròniques d'aquella època, que alguns esportistes que guanyaven a Olímpia, quan tornaven a amagar en vaixell a les seves ciutats, ja es feien tipus de rues, fins i tot a vegades amb un punt institucional, és a dir, que a vegades hi havia doncs, el senat o el dictador de les ciutats que sortia a rebre aquell esportista. Per tant, això de relacionar...
2.000 anys, això.
Clar, és a dir, això, en el fons, els grecs sempre diuen, això ja ho vam inventar, i els punyeteros gairebé sempre tenen raó.
Clar, per tant, aquí comencen, diríem, 3.950 anys després.
Clar, jo no sé si a Empúries o a Tarraco va passar, perquè sabem que hem tenim medallistes en Jocs Olímpics, per exemple, de Tarraco, però bé, més modern, amb el tema de les rues, però potser algunes persones veteranes diran, jo recordo més o menys algun tipus de rua molt en el passat. No n'hi ha una molt recordada per les persones que ho van viure, que òbviament no som nosaltres, que és el famós Barça de les 5 Copes, 1952, Kubala i companyia.
No som nosaltres.
Van guanyar Lliga, Copa, molts trofeus, però van guanyar la Copa Llatina, a París. La Copa Llatina, recordem, en el 52 no existia la Copa d'Europa. Llavors era la competició internacional més prestigiosa que jugaven els millors equips de Portugal, França, Itàlia i Espanya. I el Barça viatja a París i guanya contra els francesos. Llavors va córrer la notícia que tornava, havien guanyat 5 copes, tothom estava eufòric, van arribar en tren, i el que va passar és que a mesura que passaven per les estacions de tren de Catalunya, la gent parava el tren perquè els volia veure. Llavors, clar, era un problema de seguretat pública. Les autoritats, doncs, el que van decidir és que quan arribessin a l'estació de Mataró, pararien, baixarien i els pujarien en autobusos per fer una rua d'entrada a Barcelona. I això ho explicava el noticiero de l'època, el Nodo.
Llegan a la estación de Mataró los jugadores del Club de Fútbol Barcelona, que en el Parque de los Príncipes de París ganaron la Copa Latina. Se les tributa un clamoroso recibimiento por esta quinta victoria, que viene a sumarse a las anteriormente obtenidas por ganar los campeonatos de Copa y los trofeos María Eva Duarte de Perón y Martín y Rossi.
Això tenia molt mèrit, doncs, perquè aquí era una cosa realment, com deies abans, molt espontània. Eh?
Sí, sí, llavors, sobretot a Mataró, les imatges són increïbles, la gent els va baixar del tren, els va passejar pel centre de la ciutat, i a l'entrada de Barcelona sí que la policia, la Guàrdia Urbana, va intentar que fos una cosa molt més ordenada, perquè si no podia ser un risc de seguretat, no? Llavors, el tema de les rues així de rebuda esportiva és una cosa molt antiga. Potser els que la van posar més de moda van ser els nord-americans, en aquest sentit. Moltes persones que han anat de vacances a Nova York, o que vulguin anar aquest estiu, quan siguin, que vagin a la part baixa de Manhattan, on hi ha Wall Street, més o menys.
Sí.
És l'avinguda Broadway, però baix de tot. Aquí hi ha una zona que ells ho coneixen com The Canyon of the Heroes, que és on fan les rebudes als grans herois nord-americans. Segur que heu vist algun tipus d'imatge, perquè, per exemple, no és només herois esportius. Quan, no sé, els astronautes que van anar a la Lluna els van posar dalt d'un cotxe descapotable, li van sortir als balcons i tirar confeti amb els cartacels. És una imatge molt increïble. Però des del 1905 aquí s'hi han rebut esportistes. Boxejadors, herois olímpics, equips de béisbol. Hi ha una imatge espectacular que és el retorn del 1936 de la delegació nord-americana que triomfa als Jocs Olímpics de Berlín sota el bigoti d'Adolf Hitler, i Jesse Owens dalt d'un cotxe, la gent rebent-lo, tirant-li flors, tirant-li medalles, i ho tenen tan institucionalitzat i ben fet que en aquest tram, que és el Canyon of the Heroes, que quan tu hi vas, al terra, han instal·lat unes plaques gravades dient totes les rebudes històriques que s'han fet, i això inclou nedadores, boxejadors, la darrera multitudinària va ser l'equip femení de futbol dels Estats Units, que quan amb la Megan Rapinoe i companyia van ser rebudes aquí, i ells ho fan, però sempre al mateix lloc, tancat, ho tenen molt ben organitzat, i és realment...
I això, si guanyessin ara, per exemple, els Knicks, que els hi està anant molt bé l'NBA, es faria aquí o no ben bé, per ara és una cosa més grossa?
No, que els Knicks tornin a guanyar, crec que no guanyen des dels anys 70-80.
Sí, sí, no guanyen mai.
Ho faran anar i tornar uns quants cops, si ho fessin. Però sí, cada cop que una franquícia de Nova York guanya, ho fan aquí, al Canyon of the Heroes, i les últimes, per exemple, amb els equips de béisbol són espectaculars, i llavors s'ho fan en aquest espai tancat. Altres ciutats s'adapten a la realitat. Barcelona, es passeien per l'Eixample, sí. I aquest cap de setmana n'hi ha hagut una que és increïble, perquè molts cops t'adaptes a la morfologia de la ciutat. Llavors, a Venècia...
Ah, és veritat, he vist les imatges, sí, sí.
L'equip de futbol acaba de pujar a la primera divisió italiana.
O sigui, de segona passa a primera. Pujat.
Llavors, clar, ells què faran amb una rua? No poden fer una rua pels carrers. I llavors, què han fet?
Góndoles.
Pues al Canal Gran, per sota el pont de Rialto, han pujat els jugadors a dalt d'uns vaixellets, i llavors els aficionats que tenen barqueta s'hi han sumat amb un estol de banderes negres i taronja, que són els colors històrics de l'equip de futbol de Venècia, i la gent, els turistes encantats, dient que és aquesta bogeria que està passant.
Això ho hem vist fa no gaire a Bilbao, no?
Ells ho fan amb la Gavarra, que és aquesta embarcació que recorda l'època industrial de la ciutat, que van posar de moda als anys 80, però una forma d'unir la ciutat a una època molt dura, que tancaven els salts fons, doncs per unir tota la ciutat, van fer des de la desembocadura fins a Bilbao amb aquesta embarcació, la famosa Gavarra, i quan van guanyar el Cop al Rei van tornar a fer, i també és una tradició molt bonica.
Doncs hem començat a l'Eixample, hem passat per l'antiga Grècia, pels canals de Venècia, per Nova York, i hem acabat a Bilbao. Gràcies, Toni, dilluns que hi tornem.
Fins la propera.
Són un quart de 12. A aquesta hora incorporem els oients també de Catalunya Ràdio, que estaven seguint aquest partit del Girona davant del Rayo, que ha acabat amb empat a 1. Per tant, els gironins que hauran de seguir suant fort la samarreta per intentar conservar aquesta primera divisió. Això el dia que estem explicant que el Barça ha celebrat la Lliga amb els aficionats. Aquestes i altres notícies de la jornada les concentrem en pocs minuts. El més important que has de saber a aquesta hora, si has estat seguint el partit de futbol, tranquil, que això ho arreglem ara de seguida. Marc Güell, bona nit.
Bona nit.
Els mestres i professors tornen demà a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació.
La consellera Esther Niubó, de cara a la taula sectorial de dijous, ha estès la mà als sindicats que li demanen garanties de propostes reals sobre la taula. Unes propostes que han de millorar de totes l'acord signat amb els sindicats minoritaris UGT i Comissions Obreres.
Maria Costa.
La mobilització de demà es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: un increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu al centre d'infantil, primària i secundària. Els centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Una jornada de vagues aquesta setmana que coincidirà amb la taula sectorial de dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants per reconduir la situació.
Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
Però aquests sindicats demanen garanties. Andreu Montbrú és un dels portaveus d'USTEC en declaracions a aquesta emissora.
Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte. I nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
El Departament d'Educació assegura que l'ordre del dia de la trobada serà genèric.
Doncs acabem de sentir els sindicats, també la veu de la consellera, i ara hi volem afegir la de les famílies. Lidón Gasull és la directora de l'Associació de Famílies AFAC. Lidón Gasull, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, com us prepareu pel dia de demà i pel que queda de trimestre amb aquestes aquestes mobilitzacions anunciades?
Bé, doncs, com és normal, les famílies com poden. Sí que és veritat que hi ha serveis mínims, però evidentment que tampoc hem... és clar, no?, que això ens afecta i ens hem de preparar, però bé, des de la FAC donem suport a les mobilitzacions del professorat, les entenem i evidentment doncs, les respectem.
No sé si arribeu a comentar-ho entre les famílies o no, quan dieu que doneu suport a les mobilitzacions, si recomaneu que a la mesura del possible els pares i mares no portin els nens a l'escola si hi ha vaga, o deixeu que cada família faci el que vulgui, com ho encareu?
Bé, el que està clar és que hi ha famílies que sí o sí han de portar els seus fills a l'escola, per això existeixen els serveis mínims. També una de les coses importants quan un exerceix el dret a vaga és fer notar que realment aquests professionals són necessaris, no? Per tant, les famílies que no poden fer una altra cosa, evidentment han de deixar els seus fills a l'escola i, per tant, els serveis mínims han de garantir una resposta per tots aquests nens i nenes que estaran demà a les escoles.
Ara acabem d'escoltar la consellera Niubó i hem notat una mica un canvi de to, tenint la mà als sindicats convocants de les vagues per poder desenrocar el conflicte. Recordem que la mesa està convocada per aquest dijous. Tenen esperances en que d'aquesta trobada en pugui sortir un acord?
Bé, sí, si som sincers, ens ha sorprès que la consellera tardés tant en convocar la mesa. Creiem fins i tot que dijous és tard, creiem que s'hagués hagut de fer abans d'aquesta primera jornada de vaga. Portem molt temps, no?, amb aquestes tensions, aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard, és a dir, portem ja molt temps sabent que hi havia aquesta convocatòria de vagues, esperar a que comenci la convocatòria de vagues per seure, doncs creiem que és tard, però bé, millor tard que mai. Per tant, a veure si s'avança en aquesta direcció. Sí que ens sorprèn, no, que s'hagi dit que d'alguna forma es tractaran temes generals quan ja es porta molt temps posant, no, mesures sobre la taula als sindicats i creiem que hauria d'anar amb propostes concretes per poder començar una negociació de debò.
De les propostes que reclamen els sindicats majoritaris, perquè, com ara deies, hi va haver un primer acord entre el govern, la UGT i Comissions Obreres, però falten aquests sindicats majoritaris. Escoltàvem abans el portaveu de l'USTEC. Quines són les reivindicacions que creieu que hauria d'atendre sí o sí el govern?
Bé, és cert que moltes vegades poder les reivindicacions concretes que poden fer els sindicats i que poden fer les famílies poden ser en algun punt diferents. Per exemple, doncs la FAC, un dels temes que posa sobre la taula és poder no parlar tant d'abaixar ràtios. També és veritat que ara tenim un projecte de llei a Madrid que ja ens obligarà, no?, gairebé per mandat legal a baixar les ràtios, però poder una bona resposta seria la codocència, no? Tenir dos professionals docents dintre de les aules potser és més beneficiós, d'acord amb l'evidència que tenim sobre la taula, molt més beneficiós que la baixada de ràtios, no? Per tant, són qüestions de matisos, entenem perfectament, perquè és veritat el greuge comparatiu en quant als salaris dels professionals de l'educació, si ho comparem amb altres comunitats autònomes i, per tant, aquí evidentment s'ha d'avançar en aquesta direcció. Creiem també que, per exemple, un dels temes que no contempla l'acord amb Comissions Obreres i UGT són les motxilles escolars. Sabem que tenim sobre la taula un pla contra la segregació que amb aquest acord no s'hi ha posat, no?, més recursos econòmics, i sabem que aquest és un problema gran que tenim per afrontar l'escola inclusiva. Tampoc la diversitat de professionals dintre dels centres educatius, no?, augmenta aquesta diversitat de professionals per fer front a l'escola inclusiva. Poder en matisos que poden ser diferents, però en termes generals entenem les seves reivindicacions i en molts punts les compartim plenament.
Hi ha un altre aspecte que ha generat debat també aquests dies i és el de les estades escolars, les colònies. De cara al curs vinent sembla que la reserva ha caigut molt d'aquestes cases i això fa indicar que potser se'n facin menys cada vegada. Els preocupa això?
Bé, el que ens preocupa sí que es deixen de fer sortides, no?, en el marc del projecte educatiu de centre i que estan lligades en el currículum. Creiem que és molt enriquidor. També és veritat que hi ha hi ha moltíssimes diferències entre centres amb el tipus de sortides, i això també genera molts greuges comparatius, i sobretot també és veritat que hauríem d'avançar cap a unes sortides que siguin sostenibles econòmicament per totes les famílies, o si més no, que aquest acord contemplés que el Departament d'Educació es faci càrrec del cost d'aquestes sortides que es fan en horari lectiu i que molts cops hi ha alumnat que es veu discriminat perquè no pot assistir, ja que aquestes sortides sovint les han de pagar les pròpies famílies. En quant a les colònies, sí que és veritat que estan fora de l'horari lectiu, però és veritat que hi ha nens i nenes o adolescents que les seves experiències de dormir fora, no? Aquest tipus d'experiències només les tenen en el marc del sistema educatiu. Hem de recordar que tenim un índex de risc de pobresa infantil i juvenil molt alt a Catalunya, és a dir, més de 3 de cada 10 nens estan en situació de pobresa o exclusió social, i per tant sí que és veritat que l'escola també és un lloc per anar més enllà del que serien els aprenentatges formals, no? I aquest tipus d'experiències contribueixen molt a l'educació dels nens i les nenes, i creiem que és algo positiu. També és veritat que hi ha moltes diferències en quant a aquestes colònies o en aquests viatges entre centres educatius, d'acord amb el poder adquisitiu de les famílies, i que en això li hauríem de posar una mica d'ordre, perquè el que no pot ser que una cosa, no, que hauria de ser per sumar a l'educació, doncs acabi discriminant a cert tipus d'alumnat, no, en el marc de l'educació pública. Però sí que creiem que és una aposta que haurien de seguir fent els centres educatius. Entenem les seves reivindicacions, però també és veritat que sempre intentant que aquestes reivindicacions afectin al mínim indispensable a l'alumnat.
Doncs queda clara la posició de la FAC. Ens ha atès Lidón Gasull, que és la directora de l'associació d'aquestes organitzacions de famílies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe. Que acabi d'anar bé el curs, i una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Doncs el País Valencià ja ha començat una vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública, i ho ha fet amb manifestacions massives.
Segons la Generalitat Valenciana, la meitat dels professors han seguit aquesta protesta, la d'avui, mentre que els sindicats parlen d'una aturada amb més del 85% de seguiment. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari del sector, espera que ara es reobrin les negociacions.
És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger es troba bé i no té símptomes, i segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, no seria resident a Catalunya.
Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
Madrid, Cristian Roldán.
Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma, i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució, i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
Doncs el vaixell infectat per aquest brot d'antivirus a aquesta hora navega en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
El vaixell ha atracat durant una estona al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat durant la tarda.
Doncs en aquell port, el port de Granadilla, a Tenerife, hi tenim la Mònica Mas amb el suport tècnic de David Mendoza.
Bona nit, punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. S'han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud dos avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, sis d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
Són en punt 11:45, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran està amb respiració assistida.
I aquestes són paraules de Donald Trump per alertar que la treva es pot trencar en qualsevol moment després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau.
Ignasi Abad.
Trump fa una comparació amb la situació d'un malalt i diu que l'alto el foc està a l'UCI.
Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
El president nord-americà ho ha dit en un acte a la Casa Blanca després de dir abans, a través de la seva xarxa social Truth Social, que la resposta iraniana és totalment inacceptable. Quan li ha tornat a preguntar, encara ha anat més lluny en els seus qualificatius.
Ens han fet una proposta estúpida, és estúpida, ningú l'acceptaria, tot i que Obama l'hauria acceptat i Biden també, perquè en van acceptar de molt pitjors.
Contràriament a la posició de Trump, l'Iran defensa que la seva resposta com a la pla de pau dels Estats Units és legítima. El preu del petroli ha tornat a pujar en torn al 3% per la perspectiva de falta d'acord.
Parlem ara del judici pel cas Pujol, que encarrila la recta final. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per a la resta de germans.
El Ministeri Públic considera que tots ells formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses en el tram final d'aquest judici han demanat que se'ls exoneri.
Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa.
O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
I en l'àmbit econòmic, avui una de freda i una de calenta. Comencem per la dolenta.
Nissan prepara un ERO per acomiadar 211 treballadors, el 40% de la seva plantilla. La planta que en surt més malparada és la del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat.
Roger Santaló.
En aquest centre, Nissan preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10 dels treballadors del magatzem de recanvis. Juan Carlos Yepes és membre del sindicat UGT.
Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
Els altres dos centres de Nissan a Catalunya, ubicats a la zona franca i al Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada quatre treballadors. La direcció i els representants sindicals estan citats a una mediació al Departament d'Empresa i Treball aquest dijous.
I la bona notícia, si ens fixem estrictament en termes d'ocupació...
Doncs que Indra obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones a Catalunya, on espera augmentar un 40% el seu negoci en defensa.
Rafael de Ribot.
Indra ha formalitzat avui una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que la seguretat estigui renyida amb l'estat del benestar i s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
I atenció de cara a demà, perquè s'ha activat per demà a la tarda el pla d'emergències per inundacions, l'Inuncat.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès oriental i occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamars, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això, Protecció Civil demana molta precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
Doncs val la pena tenir-ho en compte. Passen 6 minuts de 11:45. Fem una pausa molt ràpida i a la tornada els millors moments d'aquesta rua de celebració de la Lliga que ha aconseguit el Barça aquest cap de setmana.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
24 d'octubre del 1954.
I el número de la sort, el...
03.
Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
Sí, eh?
Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
De coses d'aquestes de sota terra.
Sí. Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
He estat jo, perdó.
Ha sigut l'única, no?
És la que fa menys que se'n fuma.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Si jo fos pescador...
Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
David Obach, benvingut de nou.
Bona nit de nou.
A veure, tenim xifres de participació en aquesta rua que hi ha hagut avui al centre de Barcelona per celebrar la Lliga del Barça, eh?
Sí, és el més innovador del que hem anat explicant al llarg de tota la tarda. Des d'abans de les 5 que arrenqués aquesta rua del Barça, que han seguit 750.000 persones pels carrers de Barcelona. Déu-n'hi-do, són dades oficials. Per tant, el Barça molt ben acompanyat, com es veia a través de les nombroses i diverses imatges que hem vist al llarg de la rua per festejar aquesta Lliga, la 29a del Barça, tercera dels últims 4 anys i segona seguida. I doncs, tots aquests aficionats del Barça que han seguit la Rua dels Campions. Per tant, molta afluència massiva per acompanyar aquests autobusos en què hi anaven doncs, la plantilla, el cos tècnic del Barça, i que sortia i acabava al Camp Nou. Ha passat, recordem-ho, per carrers emblemàtics de la ciutat, com ara la travessera de les Corts, tant d'anada com de tornada, també baixada pel carrer de Balmes, la Gran Via i enfilar a tornada pel Passeig de Gràcia, doncs entre d'altres carrers, també tram final, en una rua que, com dèiem, ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat ben a prop de les 10 de la nit, per tant, amb una hora, si fa no fa, de retard sobre l'horari previst. Estava previst que s'acabés a les 9, però ja se sap que això sempre va amb retard, ho sabem per experiència d'altres anys. I entre els moments més destacats que ens ha deixat doncs, aquesta celebració, hi ha hagut el protagonisme que han agafat els dos polonesos del Barça, Lewandowski i Stenzner, que s'han plantat asseguts a la part frontal de l'autocar a dalt. Fins i tot en algun moment han hagut d'esquivar alguna branca per no prendre mal. Stens, en el seu cas, fins i tot, hem de dir que ha fet càntics adreçats a arribar als ciutadans del Barça, no? Lewandowski ha deixat una estelada i Lamine Yamal, en una imatge que també serà doncs, molt vista arreu, ha deixat una bandera de Palestina.
Molt bé, doncs 750.000 persones es calcula que han sortit avui al carrer. El programa ha durat 5 hores, l'especial que hem fet aquí a Catalunya Ràdio, pràcticament. És a dir, no podíem entrevistar tothom ni podem fer una altra rèplica de 5 hores, però tot això, totes aquestes grans xifres, les hem deixat en 1 minut i 40 segons. És un esforç, per tant, de resum important que ha fet el Marc Presseguer.
Des del Camp Nou, amb la policia a cavall flanquejant, dos autocars i es posarà en marxa aquesta rua.
Una bogeria, tot és ple de confeti, els jugadors entusiasmats amb aquesta rua que acaba de començar.
Últimament, amb el Hansi Flick, ens guanyem molt i el pròxim objectiu és la Champions.
Pena i vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia.
Què lleva la mano?
Ai, ai, ai. Un habano para Chesney.
Un habano, un puro cubano. Un puro cubano.
Un habano.
Ara mateix...
Comença la Champions, segur.
I'm from Morocco. Yeah, socio, I'm socio.
Hey, we are living here, we are support Barça, Vesca Barça.
Compte que us atropellem, compte que us atropellem.
Calma, calma.
Vamos!
Calma, aquesta...
Vamos, visca el Barça! Ah!
aquesta joventut abrandada que està vivint amb eufòria. Està vivint amb eufòria.
Es quedaran sense veu, què? Sí, sí. Aquesta canalla, eh? Demà no en té.
Doncs ara, per baixar una mica de revolucions, en David Guzmán ens parla de noves assignatures per aprendre a llegir novel·les.
A la novel·la La màquina del temps, d'H.G. Wells, el protagonista viatja fins l'any 802.701, un futur on la Terra està habitada per dos tipus de criatures. Sota terra, uns monstres carnívors anomenats Morlocks. A la superfície, els Aloi, l'evolució dels humans, convertits en aquest cas en individus enormement simples. Un dels moments més tràgics és quan el viatger en el temps descobreix una biblioteca. Primer s'emociona, pensa que no està tot perdut, però quan intenta agafar un llibre, les pàgines es desfan, convertides en pols, perquè absolutament ningú els ha fet servir durant mil·lennis. He recordat aquesta imatge quan he llegit que han començat a impartir classes de lectura a la universitat. Entenguem-nos, no lliçons per saber fer la P amb la PA, sinó de cursos específics perquè els joves puguin llegir sencera una novel·la relativament llarga. A llocs com Londres o Edimburg han decidit ensenyar a llegir perquè han constatat el que fa temps que passa a tot el món, que la capacitat de concentració està sota mínims i que els joves, i no tan joves, no són capaços de seguir una història de 300 pàgines o més de manera lineal. Massa estímuls, massa distraccions, massa pantalles. I estan parlant de carreres de lletres on, en teoria, els alumnes hi van de manera voluntària. En canvi, el coneixement i l'interès pels llibres ha disminuït de manera dramàtica. Amb la lectura passa com amb l'esport. Si deixes de fer-ne i un dia hi tornes, t'esperen jornades dures i de cruiximents a tot el cos. Però si acostumes l'organisme a una saludable pràctica diària, és fàcil que tot llisqui de forma més agraïda. El més inquietant, però, és que no es tracta només de llibres llargs. També hi ha un rebuig o una dificultat notable amb el cinema. Recordo que a l'institut, quan algun professor ens posava una pel·lícula, era festa major, encara que fos el cuirassat Potemkin. Avui, a molts adolescents, una pel·li de 90 minuts els sembla una forma legal de tortura. No sé si les lliçons de concentració seran efectives, però si no hi posem remei, acabarem sent molt més estúpids que els Aloi bastant abans de l'any 802.000.
Passa un minut de 6:15. Es treballa intensament a la rotativa, imprint-se i controlant-ho tot, el Raül Cavalló. El Raül, bona nit.
Bona nit, Manel.
Què et diuen les portades avui?
Doncs mira, ara l'obertura la dediquen al sector educatiu i diuen els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. També destaca l'ara en portada una entrevista a Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat USTEC, i diu, amb 400 euros mensuals podríem parlar d'aixecar la protesta. La foto principal la dediquen a la celebració del Barça de la Lliga i diuen, el Barça desborda els carrers. Milers d'aficionats van sortir ahir als carrers a saludar els seus ídols de futbol pel 29è títol de Lliga. Altres temes que destaquen també en portada és que la Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol, el primer positiu per antivirus entre el grup dels aïllats a Madrid i també econòmicament comenten que Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya.
I el periòdico?
El periòdico, l'edició en castellà, foto principal, igual que l'ara, el Barça vive una fiesta sin fin. Els jugadors del Barça en plena fiesta sobre l'autocar de la Rua. El titular, per això, és referent al tema del virus, diu, un pasajero español da positivo por antivirus. El crucero zarpa hacia Países Bajos tras desembarcar en Canarias todos los viajeros. També destaquen en foto, en portada, la primera jornada empresarials i econòmiques que fan a Tarragona, organitzades pel periòdico, amb entrevista a l'alcalde de Tarragona, que diu Rubén Viñuales, diu, Tarragona necessita empreses que generen progreso para el territorio. I, per últim, també un tema que comenten és que 2 milions de catalanes ja reciclen con métodos eficientes.
Molt bé, doncs aquesta és la informació que trobarem demà a l'Ara i al Periódico. Gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada.
Gràcies, bona nit.
Més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
Mira, hi podem afegir La Vanguardia, que la foto destacada és per la celebració avui als carrers de Barcelona del títol de Lliga del Barça. Els carrers seran sempre del Barça, de Flick, titulen des de La Vanguardia. L'obertura principal, això sí, és per als pressupostos de la Generalitat. El govern i Esquerra ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. I dos titulars més que trobem en aquesta portada. Un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus i que Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per a la defensa. Passem a El País. L'obertura és per un dels 14 espanyols que viatjaven en el vaixell dona positiu i la foto d'aquesta portada és per un dels passatgers que han evacuat del creuer saludant des de l'autobús entrant a la unitat militar d'emergències. També en aquesta portada, mirada al Regne Unit, Starmer planta cara a la rebel·lió interna que demana la seva dimissió i també destaquen a El País la multa a Piqué per operar a borsa amb informació privilegiada.
Gràcies, Marc. I qui sintonitzi demà 3CAT Info a Catalunya Ràdio, què els explicarem, Joan Rossinyol?
Bona nit. Doncs demà la nostra prioritat informativa, com ho ha estat ja avui al Catalunya Nit, seran mestres i professors que, com veu explicat, tornen demà a la vaga a tot Catalunya. Escoltarem totes les parts, i posarem també l'anàlisi a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio i serem, sobretot, a tots els punts del territori per explicar-vos doncs aquells talls que hi hagin, sobretot a primera hora, i també la manifestació convocada doncs al migdia a plaça Urquinaona i totes les conseqüències durant el dia que tingui doncs aquesta vaga i com això doncs pot afectar a les negociacions amb la conselleria. Demà, pendents, com us dic, de la vaga del professorat, però també aquesta setmana estem explicant que hi ha eleccions a Andalusia, sí, diumenge que ve. Doncs avui hi ha hagut el segon i últim debat a Canal Sur. Escolteu el que s'hi ha dit.
Mira, usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata de Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo
Diga
como
uno.
El catalán, al que yo amo,
Miente.
Por cierto. Pero no, pero usted no.
Allí, ¿no?
Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
No, es verdad.
El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
Señor Moreno.
Eleccions a Andalusia, s'hi ha parlat molt de temes que preocupen els andalusos, però una vegada més torna a sortir a Catalunya com a actor destacat, protagonista destacat del debat, doncs això, unes eleccions autonòmiques en què està en joc la majoria absoluta del president popular Moreno Bonilla i qui li combat, qui intenta doncs erosionar aquesta presidència, que és la candidata socialista María Jesús Montero, tot i que les enquestes, les últimes han sortit aquest dilluns publicades, diuen que ho té francament malament,
sí.
I el que està en joc és això, si podrà o no repetir la majoria absoluta del Partit Popular o haurà de dependre de Vox, com ha passat doncs, a Extremadura, a l'Aragó, a Castellalló, etc. No? El resultat diumenge que ve.
Exacte, n'anirem parlant cada vegada més i especialment dilluns. Gràcies.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Doncs els minuts que ens queden fins a arribar a la mitjanit els dedicarem a conversar amb el nostre oient misteriós d'avui, que va arribar a Catalunya quan tenia 25 anys. Era l'any 1984, però no s'hi va quedar. Es va fer un fart de voltar. Va passar per l'Aràbia Saudita, Turquia, Bulgària, Iugoslàvia, Grècia, fins que torna a Barcelona. La seva vida sempre hi ha hagut un origen i un destí, i en el seu dia a dia també. Segurament podria escriure un llibre dels seus 67 anys de les històries que li han passat conduint un taxi durant 20 anys ara ja per aquí a Barcelona. El nostre oient misteriós d'avui es diu Abraham. Bona nit, Abraham.
Bona nit, Manel. Salut per tothom, totes. Ignès, com és Agnès Márquez?
Sí, avui no la tenim
aquí.
I no
el veurem, però salut per ella. I també volia dir com jo he arribat aquí 84.
Sí, com era vas estiu. Arribar?
Sí, jo arribé molt, molt fàcil perquè no tenia problemes. Doncs jo tenia visat des de Nuadibu a Espanya que demanaven 50.000 peles. I jo tenia 1.500.000 de peles.
Carai.
Entre franco-francès i Deutsche Mark i tot això, jo tenia, jo he arribat aquí, he obert una compte a la banca Catalunya, catalana de Francesc Cambó.
Sí, sí,
que
sí.
Que ara tenim la vaca.
Sí. I, aleshores, i arribes aquí i et vas posar directament a fer de taxista o no?
No, 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 el taxi és des de 2006, com vostè ja sap, quasi millor que jo, perquè Agnès ha fet alguna cosa, un treball, un labor molt bé. Clar. Doncs jo que he arribat aquí, primer he estat aquí a Barcelona, una miqueta, després he anat a Premià de Mar, he viscut un temps a Carrer Unió, de Premià de Mar, i després he tornat aquí a Barcelona i he anat també a Lleida, a Torre la Meu, per a la recollida de la poma.
Uh-huh.
Un temps, no molt. Però estava molt bé perquè jo soc asmàtic, de naixement, el pare i la mama i tothom, però quan he arribat aquí tenia problemes d'asma, però quan he estat a Lleida i no tenia. Feia fred, però sec i no. Estava molt bé. Doncs he tornat aquí, des de que he tornat aquí, doncs estic a Barcelona.
Clar.
Sí,
i ara estàs fent de taxista?
Ara taxi, sí. Després d'això, pues, jo he anat a l'escola a Sant Pere Vila, he trobat el graduat escolar i després, quan hem tingut la residència, doncs jo he aprofitat, tenia 3 mesos, doncs he trobat el carnet de conducir del cotxe i del moto i tot això, no? En 3 mesos, eh? Perquè ja després caducava i no podria fer res de res.
Clar, o sigui, ho vas fer molt ràpid.
Sí, sí, jo puc dir que el primer que no és d'Espanya o, no sé, Guinea Equatorial, que és àrab o és negre, que és americà, jo he tingut abans perquè no teníem residència. Doncs si no tenim residència, no podem accedir al document oficial com el carnet de conducir,
clar,
el permís de conducir. Doncs jo, quan he tingut la residència, un paper gran així, com això, tenia 3 mesos per caducar, perquè la gent que estava aquí a Barcelona és una cosa molt curiosa i no s'han dat algo, la residència, la gent de Barcelona, 1 any. No parlo d'Espanya, parlo de Catalunya. A Barcelona, 1 any de duració. A Lleida, Girona, Tarragona, 5 anys. Doncs jo, quan tenia el graduat escolar, anava a una escola que es deia, no me recordo bé, a Paral·lel, era privada, i jo pagava, estava estudiant per formació professional de motor d'explosió. Doncs, anys 90, i m'han expulsat al Senegal, i quan parlo d'expulsió, hem de saber que si jo tinc problemes amb la justícia, i mai m'expulsarien. Si t'expulsaven abans, hauries de ser una persona neta. Cap problema amb la justícia. Perquè si tenim alguna cosa amb la justícia, hem d'estar aquí, no podem sortir. I hi havia gent d'Àfrica, d'àrabs i negres i tot això, de la raça negra i tot això, i feien alguna causa per estar, perquè no. Perquè si tenim alguna cosa amb la justícia, estem aquí, control aquí.
Uh-huh.
No expulsió. Doncs, el que no sé...
Si tu estaves net i per això...
Exactament, pensa
per
que
perquè
t'han expulsat. Perquè no tenia la residència, tenia el carnet que tenia durada de 10 anys.
Clar.
I la policia es quedava han quedat amb el carnet de conducir, eh? Quan he tornat després dels 5 anys, doncs he recuperat el meu carnet. Sí,
però... I això et permet ara treballar?
Exactament.
T'agrada la feina de taxista o què?
Sí, taxi molt bé. Sí, jo he fet camions molt, eh? Camions de transport...
I prefereixes taxi?
Sí, taxi és molt millor, també de camió Cuba, de Cuba de netatge, també camió Cuba de formigón, quan fèiem AVE, tot això, a Prat de Llobregat, jo estava. Però taxi és molt millor, taxi està molt bé.
Què t'agrada de fer de taxista? Què és el que t'agrada?
Jo penso que com jo sóc del nord del Senegal, de la sabana d'Àfrica, del Senegal, doncs com tenim 2 sabanes, eh? Al nord, al Senegal, tenim el de Kenya, que és al sud, eh? Per la gent que no sàpiga molt bé, perdone, al Equador i als tròpics, no?
Sí.
Doncs jo sóc, diguem-ne, nomada, i tenim terres del riu del Senegal que son nuestras, del padre al fin, ¿no? Son tierras muy buenas, pero también tenemos otras costas que llaman Jerry, ¿no? Walo es donde uno arriba al agua del río, del Senegal, es de Walo. Está inundado mucho tiempo, donde con el agua es retira, donde es muy fértil, tenemos agua a mitad metro. Entonces, fem el que vulguem, no? I després tenim altra més al sud. La terra del sud és per tothom. Que vingui d'Espanya, de Saudi, era per tothom. No hi ha propietat. Però tenim vaques. Jo soc remader de vaques, d'ovelles, de cabres, de tot això. I de burros i tot això. Donc, com jo estava sempre amb els animals, moure aquí, el treball que estic fent ara... El taxi és la mateixa cosa. Tinc el meu amic Toyota. Doncs estem fent la cosa. Jo estic...
Amunt i avall com amb les vaques, però ara amb un Toyota.
Exacte.
Aquesta setmana ens acompanyarà a la sortida del Catalunya Nit Sílvia Pérez Cruz. Aquest tema es diu Abissal i és del disc que va sortir divendres. Ens farà de coixí per acomiadar aquest informatiu. Ja sabeu que a nosaltres no ens agrada tenir l'última paraula i per això la cedim cada dia a algú altre. I avui és pel nostre company Abraham, el taxista que en comptes de vaques ara té un Toyota, però va feliç amunt i avall. Pots acomiadar com vulguis el programa.
Sí, vale. Merci, doncs. Moltes gràcies. He pogut escoltar les notícies resumides i tot són molt importants, no? Doncs el tema de immigració i tot això està molt important, també la Nissan i tot això. Doncs moltes gràcies a tothom i molt bona nit.